La periodista que va destapar el cas és l'Anna Puzzi. Hola, Anna, bon dia, moltes gràcies i felicitats.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Jordi, per reconèixer la feina.
No, és veritat, escolta'm, les coses com... No només reconèixer la feina, sinó perquè aquestes notícies s'han de saber. Anna, tenim novetats sobre la recerca del sisè sospitós de l'agressió o no?
No, no hi ha cap novetat. La nena té clar que hi havia una sisena persona. El que passa és que ni l'entorn dels detinguts, tant els majors de 14 anys com els menors, que saps que són inimputables, no han dit absolutament res. Com tu vens explicant durant tot el matí, hi ha un vídeo que li arriba, doncs, això d'oïdes al germà, perquè hem de dir que la família no ha vist aquest vídeo i, de fet, celebra, d'alguna manera, no veure'l ni saber-ne res, perquè el contingut podria ser molt, molt dolorós. Llavors, és això, un nano de l'institut que s'acosta al germà i li diu, escolta, corre un vídeo amb la teva germana, i hi ha uns tios que, com tu deies abans, l'estan rebentant, no? Llavors, aquesta sensació d'impunitat que està visquent la família, de moment, és veritat que hi ha un menor que està en un centre tancat, però n'hi ha un altre que està en llibertat vigilada. A la família, la policia, doncs, li va donar les dades d'aquest noi justament per si se'l trobessin o hi hagués qualsevol interactuació, a menys que ho poguessin saber de què es tracta i de qui es tracta. I pel que fa als menors, doncs, res, i aquest sisè segueix ara mateix sent una incògnita.
Què en sabem del perfil de la resta d'agressors, Anna?
Del perfil de la resta d'agressors estem parlant de nois d'entre 16 i 12 anys que tenen, són de nacionalitat espanyola, perquè crec que a les xarxes bullen sempre en voler saber nacionalitats, doncs que quedi clar en aquest cas que són de nacionalitat espanyola. És veritat que és un debat que algun dia també et convido a que facis, tot això de les nacionalitats. La veritat és que porta molt de bòlit a molta gent, que hi veu censura informativa. Bé, és igual.
És un gran debat, és un molt bon debat aquest, eh? És un molt bon
debat. Sí, t'he de dir que jo no tinc la solució, tampoc. Vull dir, no
et sabria.
Per mi és una dada més, fins que te n'adones que determinades nacionalitats generen, no sé, en la gent un ànim, no sé, de venjança, una cosa molt estranya. Determinades nacionalitats passen sense pena ni glòria.
Efectivament.
Bé, doncs en aquest cas són espanyols, són d'entorns complicats, de barris difícils, amb molta pobresa, i això no justifica absolutament res.
Evidentment.
Però sí que és veritat que justament amb els menors que no són imputables, que tenen menys de 14 anys, el treball que diu la DGAIA que fa és justament d'això, de parlar amb la família, de veure exactament si aquest entorn social els pot portar al final, quan siguin més grans, a tornar a reincidir. A mi m'han explicat fonts properes a la família i a tots aquests entorns que alguns dels menors, no els que estan implicats directament, però altres menors d'amistats i tot plegat, tenen antecedents de quan feien primària. Que no són antecedents perquè no existeixen en cap registre, però que sí que se sap que en algun moment van abusar d'algú, van cometre algun tipus de delicte. En els majors seria delicte sexual, doncs en aquests de menys de 14, de moment, és un comportament, doncs això, que no és bo, però que no està penat.
Se sap qui va gravar.
Jo no dic que ho hagi d'estar, que aquest
No. Se sap qui va gravar i difondre l'agressió?
Un dels menors que estaven al lavabo aquí. La història és que aquell migdia, aproximadament això, a les 2 i poc de la tarda, quan aquesta nena s'està movent per la primera planta del Màgic de Badalona i està mirant, doncs això, roba, botigues, que això també és un altre tema, Jordi, que la gent ha dit, què feia tota sola? A veure, té 11 anys, és veritat que ara ja en té 12, és igual. Ella sortia pel barri amb les seves amiguetes i amb aquesta edat jo crec que hi ha moltes nenes que fan exactament el mateix. I aquell dia ella feia dies que deia que volia anar a mirar roba i ningú del seu entorn li feia massa cas, i aquell dissabte ella decideix marxar i anar-hi tota sola, estar un quart d'hora de casa seva, una del migdia. Entenc que no està cometent, vull dir que assenyalar la víctima en el fet de que estigués sola, tampoc hi veig gaire, la veritat. No sé quina és la responsabilitat d'aquesta nena, vull dir, al final. Total, que arriba allà i és veritat que aquell dia s'està fent una mena de concert, hi ha moltes activitats que fa el Joventut de Badalona en aquesta zona, i aquell dia doncs tothom està com en aquest concert, en aquestes activitats, i a la zona del Màgic, en aquella hora no hi ha tanta gent voltant per allà, i és com que està una mica solitari tot allò. Llavors ella es mou per allà i és quan apareixen aquests individus que entenem que van a cacera, o sigui, directament, que no es coneixien prèviament, i almenys això és el que diu la família, no els coneixien absolutament de res, perquè a més són de barris diferents, i ja està, i l'agafen i se l'emporten al lavabo d'homes i amassant-la amb un ganivet li fan el que volen, i a partir d'aquí hi ha un d'ells que grava. I a mi m'han dit que en aquest vídeo es veu clarament la cara d'algun dels agressors. Per això ha estat relativament fàcil, entre cometes, de que la policia hagi pogut esbrinar-ho i que la fiscalia hagi demanat mesures contundents contra els majors de 14 anys, perquè aquesta nena va poder identificar sense cap mena de dubte les cares d'aquests individus quan la policia li ensenya les fotografies a comissaria. Llavors, és molt evident que van estar una bona estona, que ella els va poder veure bé i que en aquests vídeos tampoc es van amagar, perquè s'han identificat nanos clarament amb la seva cara. I t'estic parlant de menors de 14 anys.
Clar, dels dos, allà... clar, sabem que dels dos majors de 14 anys, un està tancat en un centre de menors, l'altre, com tu deies, en llibertat, amb càrrecs. De la resta, se'n sap alguna cosa? Van a l'institut amb normalitat?
Sí, de la resta van a l'institut amb normalitat, en diferents centres. Els tres nanos van en tres instituts diferents i algun d'ells fins i tot està a la UEC, que és una mena d'unitat especialitzada en d'educació, diguéssim, més d'alta complexitat. És a dir, estem parlant de nanos que tampoc és que els estudis els vagin bé, no és que siguin allò uns cracs ni molt menys, sinó al revés. O sigui, són nanos que realment, si no es fa alguna cosa, doncs potser quan siguin majors o més grans de 14 poden anar per un mal camí, com ja s'ha demostrat ara amb menys de 14. Sí que és probable que el lideratge fos dels dos majors de 14 anys, que tampoc estem parlant de nanos molt grans, estem parlant de nois de 15-16 anys, que algun d'ells, la policia doncs, està també esbrinant si pot estar relacionat o no amb algun altre fet. És a dir, que al final hem de... Jo entenc, la societat, quan coneix un cas així, es pregunta, ostres, quin tipus de persones fan una cosa com aquesta? Sí. Doncs hem d'entendre que es mouen en situacions amb gent que... Nanos d'aquests que van en grup, ja amb finalitats moltes vegades delictives. L'altre dia em va dir un vigilant del Màgic, que en veritat és que em va cridar molt l'atenció, i no va en contra, evidentment, del centre comercial, sinó... al contrari. Però m'ha dit que més de la meitat de les persones que entren en aquest centre comercial hi van a cometre algun delicte. A robar un telèfon mòbil, a robar, si poden, al descuit alguna bossa de mà, alguna cartera... Vull dir que també déu-n'hi-do la feina que tenen aquesta gent allà dintre en quant a la seguretat. Sí. I aquests dies també llegíem que seria bo que hi haguessin càmeres a l'entorn de l'accés als lavabos, per exemple, que pot ser un lloc perillós, perquè el problema també dels centres comercials és que els lavabos, i tu ho saps, estan en passadissos... Que no és que estiguin allunyats, però estan com molt ficats cap endintre i és veritat que hi ha un punt de solitud. Depèn a quina hora hi vagis, no és un lloc supersegur, la veritat.
Sí, crec que n'hi ha, a la majoria de centres comercials, hi ha càmeres de seguretat, precisament, enfocant...
Sí, en aquest també. En aquest també, i de fet la policia, quan coneix els fets, se'n va de seguida al centre comercial a demanar les càmeres. Un dels problemes d'aquests casos és que, com dèiem, la víctima no denuncia fins al dia 15, quan ja havia passat més d'un mes, i moltes vegades aquestes imatges es guarden només això durant un mes. Llavors no hem pogut esbrinar, perquè tractant-se de menors ens ha costat molt donar informació, no hem pogut esbrinar si el centre va arribar a entregar algunes imatges i si els Mossos això els ha servit o no per sustentar més la prova. El cas és que l'escrit de la Fiscalia per demanar això, l'ingrés en un centre i l'altra llibertat vigilada, la Fiscalia va demanar l'ingrés al centre de tots dos, però al final el jutge de menors va decidir que una en llibertat vigilada i l'altra dins. Llavors, aquest escrit és molt contundent i és bastant dur, la veritat. Perquè és veritat que en un primer moment es va parlar de que no era una agressió sexual amb penetració, no sé per què es va com menystenir o rebaixar per part de fons policials o de la policia a nivell oficial, però malauradament no. Hem de parlar d'una situació gravíssima per aquesta nena.
És increïble. Bueno, vols que et digui una cosa que em sembla increïble, que és que hi hagi la meitat d'aquests nanos al carrer, sense cap tipus de... Clar, que això és una... Però això és una altra aresta, el cas, perquè, clar, això té moltes arestes, perquè no només ens porta... O moltes branques, més que arestes. Té moltes branques. Una de les branques és l'utilització, una vegada més, de les xarxes socials, en aquest cas de WhatsApp, de les filmacions d'actes d'aquests, a més, amb la impunitat de mostrar-se la cara, perquè això, després, des del punt de vista legal, que aquests nanos estiguin al carrer, la majoria d'ells, perquè ha sigut molt fàcil, efectivament, és a dir, han sigut tan rucs que és molt fàcil de descobrir-los, però, és clar, aquí hi ha una altra lectura i una altra aresta tot plegat. Tu estàs en contacte amb l'entorn i amb la família de la víctima. Com estan, si és veritat que es planteja marxar de Badalona, i el més bèstia de tot és que el germà, escolta, m'ho ha confirmat aquest matí els Mossos, el germà va amb protecció, amb escorta, a l'escola, a l'institut.
Sí, sí, com em vam explicar jo a planta baixa i tu també has recollit aquest nano el dia 19 de febrer, és a dir, un mes i pico, no, què, un mes, dos mesos després de denunciar-ho, i és ell el que li arriba aquesta informació i se'n va a casa i ho explica, llavors la nena ho diu. El dia 19 de febrer li comencen a arribar missatges a WhatsApp d'un número que ell no té, evidentment, a l'agenda, però que és un número que ara mateix jo te'l podria donar i tu hi podries trucar-hi, no sé si et contestaria algú, però que és un número real, amb una fotografia d'un noi jove, que t'he de dir que hi ha un nom també en el WhatsApp, és, saps quan tu pots posar en l'estat doncs, el teu nom, si tu vols, no? Doncs hi ha un nom concret i no sabem si és un nom real o no. Jo vull imaginar que no, perquè el nom no coincideix massa amb la fotografia per una mica l'origen del nom i l'origen de la foto. Vull dir, que no sabem qui és, i en tot cas els Mossos amb això tenen una investigació oberta, però clar, és fortíssim, o sigui, li comencen a arribar missatges i tu imagina't l'estat de por. Aquest nen li deia a la seva mare, mama, sisplau, vés-me aquí a la cantonada, si cal, a comprar-me una Coca-Cola o una bossa de patates, perquè és que no m'atreveixo a sortir de casa, perquè l'amenaça és real, des del moment en què els Mossos li posen un agent de paisà acompanyant-lo cada vegada que va a l'institut i torna a casa, perquè hi ha un trajecte, i és un trajecte que aquest nen fa en bus, i que hi ha el perill que es pugui creuar amb algú, perquè l'amenaça és molt seriosa, o sigui, li diuen moltes vegades que això, que l'apunyalaran, que mataran també els seus pares, que els seus pares patiran per ell. Ostres, tu imagina't en la ment d'un nen de 14 anys rebre missatges com aquest en un entorn íntim com és un mòbil, que al final és el teu mòbil, i t'estan entrant uns que no coneixes i t'estan dient aquestes coses, i quan saps que això va en sèrio perquè a la teva germana li ha passat una cosa gravíssima i que no s'estan d'hòsties aquesta gent, saps? Llavors, la veritat és que fa molta por. I ells, com et pots imaginar, estan molt ensorrats. O sigui, la mare és la que ho està passant pitjor. El pare fa el que pot i, de fet, la idea de marxar és una mica del pare. Mira, tanquem aquesta etapa, n'obrim una de nova, perquè la nostra filla petita doncs, també pugui començar una vida nova. Però ells veuen que tant el nen com la nena estan bé en el seu institut i també els sap greu trencar aquest tipus de relacions que ara tenen i que potser també els ajudaran en el futur a anar doncs això, creixent i sortint-ne de tot. Vull dir que estan en una situació que no saben massa què han de fer. La germana, com m'explicava la Píndola, és una passada, és una noia amb carrera universitària, supertrempada, maquíssima, que des del primer moment sabia que això s'havia d'explicar d'alguna manera, no tenia molt clar al principi com, però que s'havia de saber perquè necessitaven també aquest suport que ara a poc a poc estan tenint. Perquè una cosa que m'agradaria dir, Jordi, també, és que aquí, novament, es demostra una descoordinació bastant heavy entre administracions. Perquè em sembla molt fort que l'Ajuntament no en sabés res, que ningú els hagués fet saber res, ni que sigui per poder donar una ajuda a la família. O sigui, el fort em sembla que reaccionin quan es coneix la notícia i no quan van passar els fets, que just ho hem sabut ara, però que estem parlant d'una cosa que va passar al novembre i que en tot aquest temps ningú s'hagi sabut res. Pensa que l'escola de la nena, on ella ha seguit anant a classe amb normalitat, però evidentment amb tot el pes del que li ha passat, no ho va saber fins la setmana passada, la direcció d'aquesta escola. Potser algú els hi hauria d'haver dit, no? O sigui, i no cal que sigui la família. La família no té cap obligació, evidentment, de desvetllar la intimitat de la seva filla. Però les administracions, parlar entre elles, no estaria malament. La DGAIA, pel que sabem, tampoc ha actuat amb els menors no imputables. Al final, no sé, sembla que els que han fet la feina són els Mossos, que evidentment els hi pertocava, perquè la denúncia els arriba a ells, la fiscalia, el jutge de menors, però, sincerament, a l'institut també s'ha trobat un bon problema, vull dir que tots plegats, déu-n'hi-do.
O sigui que des de l'alcaldia no sabien res, diu l'Anna Ponsí. Alcalde Rubén Guijarro, de Badalona, bon dia.
Molt bon dia.
No sabíeu res?
Doncs no, la veritat, i ara que quan ho comentava la senyora Ponsí, a la que també doncs, agraeixo la feina i la tasca periodística que ha fet, doncs comparteixo, òbviament, i en primera persona, i no és el més important, jo crec que la indignació és molt més pels fets, però òbviament el fet de no tenir aquesta informació, normalment sí que és cert que a l'Ajuntament, jo mateix sí que rebo intervencions que fan els diferents cossos de seguretat a la ciutat, i a més de manera diària, en aquest cas com va ser una denúncia, com molt bé explicava la senyora Ponsí, i no va haver una intervenció, doncs no hem tingut informació fins ara, i segurament òbviament doncs haguéssim pogut posar tots els recursos municipals a l'abast de la família, de l'entorn i de la víctima doncs molt abans.
Anna, si vols dir alguna cosa, perquè són el temps màxim que m'has demanat de poder estar amb nosaltres aquest matí aquí al Món a RAC1, agraint-ho evidentment i en majúscules, alguna cosa més que vulguis comentar, Anna?
No, simplement dir-li a l'alcalde que la família doncs, està contenta que vostès hagin reaccionat, evidentment, com havia de ser, i que aquest anunci que vostè va fer ahir de que hi haurà doncs, això, accions per part de l'Ajuntament com a acusació popular en aquesta causa, doncs, que realment es compleixi, perquè és evident que venen eleccions i molta gent es pot pensar que vostès actuen doncs, motivats per el tema polític, però desitgem que realment això vagi enllà i que aquesta família tingui el suport fins al final, perquè la família sí que és molt conscient que ara li ve un procés llarg, que ara de cop i volta sortiran dels focus dels mitjans, com passa sempre i com és normal també, i que es quedaran una mica sols. Llavors jo sí que crec que seria molt important que ni que sigui de l'Ajuntament puguin tenir aquest acompanyament fins al final i que si és possible no hagin de marxar de Badalona, perquè és on hi tenen les seves amistats i les seves connexions socials.
Absolutament, i donarem òbviament tot el suport, tot el que estigui al nostre abast i vamos, seria desitjable per nosaltres i, òbviament, respectarem la voluntat de la família, però que no hagin de marxar de Badalona, que això és casa, aquesta ciutat és casa seva i els ajudarem en tot el possible. I el que sobra a la ciutat són conductes i accions i actuacions doncs, i successos com aquests que han passat. Això, aquesta gent sí que sobra a la ciutat.
Una abraçada forta, Anna Ponsí. Felicitats novament per la feina feta.
Moltes gràcies a vosaltres, Jordi.
Gràcies, Anna. Anna Ponsí ens ha acompanyat, que és qui va destapar aquesta informació. Continuem amb l'alcalde de la ciutat, amb Rubén Guijarro. L'últim que hem conegut, alcalde, són les amenaces de mort que ha rebut el germà de la víctima, que ara ha d'anar a l'institut escortat pels Mossos. Saps si ja han identificat l'autor d'aquestes amenaces?
Sé que està en investigació, i mateix jo parlava amb l'intendent de la nostra ABP. És ben cert també que la investigació es porta per la unitat de menors de Mossos d'Esquadra i no directament des de l'ABP de la ciutat, però sí que s'està investigant i crec que està força avançat.
Està força avançat trobar l'autor, eh?
En principi és això el que em traslladen. Ja li dic que, òbviament, està sota investigació i és el que em traslladen, efectivament.
És un mòbil particular. Se sap si n'ha rebut més d'amenaces a banda d'aquesta?
No em consta. No em consta. Jo, sobretot, m'he preocupat en el moment de saber això i ahir mateix vaig fer les accions pertinents per tal que ens comuniquessin efectivament doncs, com estava l'estat d'aquesta investigació i efectivament doncs, sembla que avança la identificació d'aquest crati. Crec que vostè ha titllat així i crec que és adient el terme.
Alcalde, esteu en contacte amb la família de la víctima?
Hem donat en aquest sentit tot el nostre suport, ho estem fent a través de, per exemple, la direcció del centre educatiu de la menor en aquest cas. Saben que estem doncs, acompanyant-los en aquest sentit i també a disposició hem posat els nostres serveis socials per tal que facin acompanyament. Jo crec que és ben cert que hem de respectar els tempos de la família, en aquest cas, i crec que ho comentava la senyora Ponsí, aquí hem d'acompanyar molt de temps, més enllà d'ara la llau mediàtic, sinó continuant donant aquest suport. I en el moment que desitgin, ja si els hem traslladat mitjançant al centre i Mossos d'Esquadra que hi parlem, doncs, òbviament, allà hi serem.
El diari ABC avui diu que amb el germà de la nena el van anar a buscar a escola amb una navalla a la porta. Això li consta a vostè, alcalde?
Està dins de les investigacions que s'estan realitzant i a partir d'aquí no seria posant l'acompanyament per part de Mossos, com vostè comentava, i em consta també que al voltant del centre educatiu hi ha gens de paisà precisament per poder evitar doncs, coses com la que vostè comenta. Al final és tot... Doncs, no sé, no sabria com titllar-ho. El fet que ocorre a la menor i, a més, la victimització i l'assetjament inclús a la família. Jo crec que això doncs es mereix una reflexió important com a societat i que hem de fer com a societat. Jo certament, no només com a alcalde, doncs com a pare, com a persona, estic certament consternat i colpit i crec que hem d'avançar doncs, a veure quines són les causes i enfrontar-les de com poden passar aquest tipus de coses.
Les informacions que teniu des de l'alcaldia, la gent de Badalona coneixia o saben el pa que s'hi dona amb els agressors?
No, és que clar, quan es tracta de menors, i ho comentàvem vostès abans, doncs es fa un acompanyament, òbviament, per part dels serveis socials, i ara estem cotejant dades de quan ens arriben sobre aquests menors i les que tenim, i bueno, certament cal una reflexió també sobre els menors, les seves imputacions, però sobretot quan es tracta de segons quin tipus de delictes, no? A mi, com a persona i com a alcalde, doncs em passa similar al que comentava vostè. Jo no puc entendre que hi hagi, que estiguin lliures aquests anant a l'institut de manera normal, doncs, tres d'aquests agressors, no? I segurament calen reformes o altre tipus de tractaments quan es donen situacions com aquesta.
Clar, com ha afectat en l'entorn escolar tant de la víctima com dels agressors? Estan en contacte amb la direcció dels centres on van?
Sí, de tots dos, tant del centre educatiu de la menor, de la víctima, com en el cas del seu germà. I bueno, aquí doncs, plantejant l'acompanyament, l'estratègia, i visualitzant també doncs, com afecta el cas i les conseqüències derivades del mateix, malauradament, en el cas del germà, per tal de d'enfrontar-lo. Certament complicat. També això ens ho traslladen així, crec que ells mateixos han fet un comunicat, o sigui, és molt important que vetgem per l'anonimat dels centres educatius, de tots dos centres educatius que són diferents per les edats de tots dos, i que siguem curosos amb això. En aquest cas, tots els nostres serveis de recolzament, de gabinet psicològic, el nostre CIE, estan en contacte també amb els equips educatius de tots dos centres.
Amb les famílies ho dic que efectivament esteu en contacte amb les famílies de la víctima, amb les famílies dels suposats agressors també hi heu parlat o no?
En aquest sentit, nosaltres, i això ens demanen les autoritats, hem de ser curosos absolutament al tractar-se d'un tema que està sota investigació. En aquest sentit, sí que, per dir d'alguna manera, les tenim detectades. S'ha dit molt, ho comentava la senyora Ponsí també, i és veritat que és un debat ampli el tema de les nacionalitats, de nacionalitat espanyola, les seves famílies arrelades a la ciutat. Algunes d'elles havien estat usuàries dels nostres serveis socials, efectivament, i és aquí on les tenim detectades. A partir d'aquí ja són els equips d'experts, en aquest cas, els que faran doncs, el tractament que correspongui.
Serveis socials, per tant, estem parlant de famílies vulnerables, famílies problemàtiques?
Bueno, en aquest sentit, els serveis socials, el que parlen és vulnerabilitat quan a problemes, si es refereix a temes més policials, en aquest sentit no entendrà que no puc donar més informació.
Moltes vegades també amb l'època de que el llenguatge no el podem utilitzar segons de quina manera, per por a estigmatitzar, és veritat, per por a assenyalar, també és veritat, però molts cops, moltes vegades també ens donen una fotografia de la situació que s'està vivint, no? Hi ha un altre element que col·lateral, però que és importantíssim, que és que em consta que l'Ajuntament ha demanat explicacions al centre comercial on es va produir l'agressió, sobretot per l'actuació de l'agent de seguretat. Un agent de seguretat, perquè efectivament els centres comercials estan plens d'agents de seguretat que han de conviure moltes vegades amb la mala educació de l'usuari. Però en aquest cas estem parlant d'un agent de seguretat que es va treure suposadament de sobre la nena quan li va voler explicar el que havia passat. Què es diuen, alcalde, des del centre comercial?
Doncs sí, a més, aquest contacte el vaig fer jo mateix amb la propietat del centre comercial, i, he de dir, ens ha fet un comunicat també que han donat tota la seva col·laboració a la investigació i que estan treballant amb Mossos d'Esquadra, que és que comentava també la senyora Ponsí. El que a mi em traslladen és que Mossos ha parlat amb tots i totes els i les vigilants que són propis del centre, a tots els ha pres declaració, i efectivament, per la informació que nosaltres tenim, i entendrà que ha de ser molt curós amb el que comento, podria ser el cas que no es tractés de personal de seguretat directament del centre, sinó que fos, en el cas d'aquesta persona que va menys tenir d'una manera greu la, doncs, la petició d'ajut de la menor podria ser d'una de les botigues interiors, personal d'una de les botigues interiors i no personal propi de seguretat del propi centre. Hem parlat de revisar també els protocols que tenen no només aquest centre comercial, sinó la resta de centres comercials que pot haver-hi a la ciutat. Ara, recentment, hem aprovat en el ple municipal un nou protocol precisament per aquest tipus de successos quan a l'oci nocturn, doncs segurament també ens queda revisar quins protocols tenen aquests centres comercials que en un horari diur doncs es poden donar fets tan condemnables i lamentables com el que ha passat.
Li consta, tal com un vigilant de seguretat li explicava l'Anna Ponsí, que la meitat dels que van al centre comercial ho fan per delinquir?
Bueno, jo crec que és potser una dada o una afirmació doncs massa contundent, per dir-ho així. No? Jo visc al costat d'aquest centre comercial. No diria que la meitat, però bueno, és veritat que l'entorn no només d'aquest centre, de qualsevol centre comercial, i no només a la ciutat de Badalona, sinó moltes ciutats, doncs, òbviament, es donen fets delictius i individus que hi van allà per dedicar-se a això. No, segurament també hem de millorar la coordinació, tot i que fem en això, fem molts d'aproximaments amb els centres comercials, millorar també la coordinació entre les pròpies seguretats privades que hi ha als centres comercials i els cossos de seguretat públics.
Vull fer-li una última pregunta política. D'aquí 3 mesos són les eleccions municipals i és una altra cara de la moneda. Que s'instrumentalitzi la violació com un argument electoral, que la ciutat no és segura, li fa por, això?
Miri, jo crec que en un tema tan greu com aquest, que qualsevol persona ens colpeix, que la ciutat està doncs consternada, òbviament, i que ahir centenars de persones doncs van mostrar el seu suport a la concentració que es va fer prèvia també als actes del 8 de març. Jo no jugaré a això. Qui cregui que pot instrumentalitzar un fet tan condemnable com aquest i fer-ne un ús polític, doncs allà ell o ella amb la seva consciència. Jo crec que és un tema molt greu que ens ha de fer replantejar-nos com a societat, quins valors traslladem, quina societat estem creant, on hem d'anar precisament per erradicar absolutament aquestes conductes, erradicar les violències masclistes, les agressions i fins i tot obrir doncs el meló de quins han de ser els tractaments a certs menors quan cometeixen actes com aquest. Però la veritat que pensant en l'electoralisme quan ens hem assabentat d'un tema tan greu com aquest, quan hi ha una família que fins i tot s'està plantejant marxar de la ciutat, doncs titllaria de frívol en qualsevol cas.
Escolti'm, li vull agrair a Rubén Guijarro que ens hagi acompanyat avui aquí al món a RAC1. A mi, de tot, al marge de l'acció en si, que em sembla... No, la paraula no és que no és ni reprobable, sí, evidentment que és reprobable, però que és fastigós i que és terrible.
Estava pensant en Escaro,
sí.
Acostuma a ser molt correcte,
sí,
però és que...
És que no, és així. El que és més bèstia de tot és que dels 6 que van perpetrar aquesta acció, en aquests moments, quants estan uns a classe o pel carrer? Quants n'hi ha en aquests moments, dels 6?
Doncs 3, segons les informacions que
tenim. Els altres 3 estan en centres de...
Bueno, perquè ja dels 6, 5 estan identificats.
Val. Per tant, dels 5 que estan identificats...
Hi ha un que està en un centre de menors, efectivament, un altre sota llibertat vigilada, per dir-ho d'alguna manera, i efectivament, comentàvem abans, 3 que... És que em costa dir-ho, que fan vida normal, i em sembla del tot reprobable, i que cal una reflexió important sobre això. No crec que... O sigui, que ara mateix, i no vull generalitzar, i no vull... perquè tampoc serà així, no tinc la informació, òbviament, però que 3 energúmens estiguin fent vida normal mentre que hi ha una víctima que està passant el que està passant, amb un germà que està passant el que està passant i una família que està passant el que està passant, doncs, segurament ens hem de plantejar com a societat i com a administracions, doncs, com tractem certes coses.
Moltes gràcies, alcalde. Fins aviat,
a
sort.
Vostè.
Gràcies.
Bon dia, gràcies.